Benvinguts a una nova edició de la Budellera, l'espai on analitzem, puntuem i jutgem els partits del Nàstic i l'actuació dels jugadors i de l'entrenador. Les dinàmiques a casa i a domicili sembla que s'han intercanviat. En el moment en el qual els grans han començat a perdre lluny de Tarragona, han començat a guanyar el nou estadi. La inèrcia positiva amb les victòries davant el Lugo i el Valladolid s'ha vist frenada per la derrota al Nuevo Carlos Tartiere. Saúl Berjón va ser el butxí del Nàstic en un partit insults, sense ritme i escàs d'ocasions. No obstant això, i la derrota, l'equip de Nano Ribas va ser valent i va competir bé en un dels grans escenaris de la categoria. Com és habitual, el primer que fem és endinsar-nos en l'hemisferi grana de Gerard Canyelles, tot i que aquesta vegada no viatgem cap a Birmingham, sinó que ens traslladem a Islàndia. Gerard, què fas a Islàndia?
Molt bones, Marc. Doncs ja hem tornat d'Islàndia, aquest viatge de 5 o 6 dies que hem fet amb els amics per visitar probablement un dels països més bonics del món. I ara hi ha un altre cop a Birmingham per, bueno, estudiar una miqueta, que també toca, i acabar l'Erasmus. Vaig poder seguir el partit una mica per la ràdio, i aquesta jornada ha sigut una mica de bajón, podríem dir, no? Veníem de les dues victòries, aquelles dues victòries a casa després de tant de temps sense guanyar, dues victòries molt importants també pels equips contra els que vam guanyar, és a dir, el Lugo i el Valladolid, 6 punts importantíssims, que al final els punts és el que compta, que havíem tret a casa, i bueno, aquest cap de setmana sabíem que anàvem a un camp difícil, sabíem que doncs això, que costaria almenys treure punts al Carlos Tartiere, i evidentment no va poder ser així, no? Vam perdre 1-0 i això doncs complica una mica la situació, perquè hem perdut un punt d'avantatge respecte al descens, estàvem a 6 i ara estem a 5 punts del Barça B. Sort que ahir el dilluns el Huesca va aconseguir remuntar aquell partit contra el Barça B, encara ens mantenim a 5 punts, però bueno, sabíem que era un partit difícil davant l'Oviedo, un rival molt complicat, i així es va veure el resultat, no? Un Nàstic gris, no? Que no va ser capaç de crear gairebé ocasions de gol a la porteria rival. El partit en general va ser bastant gris, però bueno, la sort va estar de costat de l'Oviedo, i es van portar els 3 punts, i el Nàstic ara el que ha de fer doncs és mirar endavant els partits que venen en aquests propers, bueno, aquest proper mes, 2 mesos que queden de temporada. El següent és contra el Numància a casa, són partits complicats. Ja et dic, tant és igual si estan a dalt com a baix, és a dir, són complicats contra els de dalt, contra el Numància, i contra, després crec que anem també al camp, no, bé, l'Osasuna, perdona, o sigui, em refereixo que els partits que juguem fora són ara els següents, són Numància són Numància i Osasuna, i després anem al camp del Lorca i del Sevilla Atlético. Doncs tant els que estan a dalt com els que estan a baix són complicats, perquè uns volen entrar al playoff, els altres volen sortir, o almenys no acabar tan malament com els hi ha anat durant la temporada. La qüestió és que el Nàstic ara ha de mirar aquests propers partits, preparar-los bé, perquè són complicats, i si no volem patir i no volem emportar-nos una decepció al final de temporada, doncs hem de ser conscients que són partits complicats, i almenys intentar guanyar a casa, fer-nos forts a casa, i si podem treure algun puntet fora, evidentment és més fàcil guanyar al Lorca potser, o al Sevilla Atlético, que ara que siguin partits lluny del nou estadi, que potser no passa al Numancia o l'Osasuna, perquè al final els resultats de la temporada mostren que uns tenen més nivell que d'altres, però quan parlem de necessitat i més una competició com la segona divisió, tant és si estàs dalt o baix que has d'anar per totes, i això és el que ha de fer el Nàstic si vol estar tranquil en aquesta recta final de temporada. Ara té un marge de 5 punts, però ja et dic, no ens podem encantar, perquè si et despistes un momentet estàs molt fotut amb aquesta segona divisió espanyola.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Ens retrobem la propera setmana. Ara és moment d'analitzar i jutjar l'actuació individual dels 14 jugadors que van intervenir en el partit i les decisions del tècnic Nano Ribas. Per això, ens atén ja l'apartat de l'1x1 amb el seu autor, el Víctor Chillón. Benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, Marc. Doncs mira, una mica preocupat.
Sí, per què?
Doncs, a veure, portàvem dues setmanes guanyant. Aquesta setmana el Nasti, que evidentment, doncs, com tots sabeu, ja ha perdut. Però els resultats de la resta de rivals no han acompanyat gens. I ara ens visita el Numancia i d'obtenir una derrota ens complicaria molt l'existència. Tot el que havíem guanyat ho perdríem en dues setmanes.
Bé, però això també pot entrar dins dels plans, perdre el Carlos Tartiere en un partit que, això sí, tampoc és que l'Oviedo fes molt més que el Nàstic. De fet, va ser un partit d'aquells insults, gris, que al final que va tenir més encert que va ser l'Oviedo amb aquella acció, es va emportar el partit, però realment tampoc vam veure un Nàstic inferior. No sé com ho vas veure tu.
Doncs opino el mateix que tu. Jo, si de mi depengués, els dos equips haurien perdut el partit, però evidentment això és impossible. El Nàstic no va voler guanyar, l'Oviedo tampoc va voler guanyar o no té intenció, i a l'única ocasió una mica més clara, l'Oviedo la va encertar cap a dins i els tres punts van quedar a casa. De totes maneres, a veure, jo considero que el partit del Nàstic no va ser del tot incorrecte, però sí que era un tio molt insults, molt poc futbol van veure el Tartiere.
Doncs parlant d'aquest partit del Tartiere, si et sembla, comencem amb les valoracions individuals de cada jugador, de cada dels jugadors que van intervenir en el partit, i comencem, com sempre, per la porteria.
Doncs mira, Stoli Dimitrescu, un 8, abatut.
La línia defensiva formada per Cacabats a lateral dret, Javi Jiménez a lateral esquerra i Arzo i Suzuki a l'eix de la defensa.
Otar Cacabats, un 4, a Roni, Javi Jiménez un 5, insistent, César Arzo un 6, solitari, i Deizuki Suzuki un 5, tou. Jo aquí destacaria negativament a Suzuki. Sé que li han donat molts pals, Suzuki no va estar gens encertat, però jo crec que el resultat no ve per ell. L'error defensiu del gol de l'Oviedo ve més perquè Cacabats que no tanca o no pressiona com amb l'agressivitat que s'hauria de pressionar una jugada dins de l'àrea.
Passa que jo tinc un tema amb aquesta jugada, és evidentment és que Cacabats qui perd la pilota intentant marxar de tothom que surti al pas, però jo crec que és més error de que li ha de fer la cobertura, que en aquest cas segurament era Suzuki, és a dir, que Cacabats per la pilota evidentment ha de córrer enrere per recuperar-la, tot i que el rival té avantatge, i aquí a la cobertura és on em va fallar el central d'aquella banda, que era Suzuki. No sé si també ho creus així o simplement que la responsabilitat és del Georgia.
No, a veure, coincideixo amb tu, si Suzuki havia de fer la cobertura, no la va fer correctament, però jo aquí jo destacaria l'actitud una mica passiva de Cacabats. Jo entenc que un jugador pugui tenir un error, encara sigui tan garrafal com el que va tenir Suzuki, no tancar bé aquesta cobertura, aquesta pèrdua, però és que l'actitud de Cacabats, que potser m'equivoco, i Cacabats realment es va despistar un moment i a gol. Però a mi l'actitud que acabat de ser molt passiu i no perseguir el rival, això és el que no em va agradar gens, la veritat. Que com dius tu, els dos jugadors van fallar. I de fet és fallo de tot l'equip, perquè no, el Nàstic no va fer un bon partit.
Passam ara al centre del camp, allà on se suposa que doncs, els protagonistes han de ser protagonistes, això mateix, del partit, cosa que, malauradament, en Fali i Sergio Tejera no va ser possible en aquesta ocasió.
Doncs no, mira, Fali un 5 explotat i Sergio Tejera també un 5 espès. Destacaria negativament a Tejera. No porta el ritme als partits, no sé si està pensant ja la temporada vinent, però la brúixola, com l'he titulat, la brúixola grana perde al nord. No acaba de trobar el ritme, no agafa les regnes del partit, no és el Tejera que veiem. Igualment, Fali massa explotat, o sigui, massa, vol estar tot arreu i sí que va estar molt erroni en la passada, però considero que està molt sol al mig del camp, no pot abarcar tot.
Un jugador que havia de ajudar en aquest mig del camp segurament seria la figura d'aquest mig de punta, Michael Mesa, que va formar aquesta zona de tres quarts amb Tete Morente a la banda esquerra i Gianluca Sobre a la banda dreta.
Sí, Tete Morente un 4, ineficaç, Michael Mesa un 6, intermitent, i Gianluca Sobre un 4, que has aprofitat. Els dos jugadors de banda no van tenir el seu dia, Tete Morente anava al mig, banda canviada, després canviava de banda, no va fer un bon partit, i Gianluca Subre ajudava molt a les cobertures defensives a Cacabats, i això provoca que, clar, l'estat físic de Gianluc potser no és el més idoni, i tampoc té la capacitat d'aquesta física per estar tot arreu, i arribava molt fos, i no encarava correctament el rival, no és el Gianluc que recordàvem, i Miquel Mesa bé, va en línia ascendent, o sigui, no és el Miquel Mesa de principi de temporada, però tampoc és el Miquel Mesa d'aquests tres quarts de temporada que l'havien perdut definitivament.
Tot això, aquest escàs rendiment dels mitges puntes va provocar que la referència ofensiva, en aquest cas Álvaro Vázquez, doncs tampoc pogués brillar com s'ha pressuposat que ho ha de fer un jugador de la seva qualitat.
Sí, Álvaro Vázquez, un 6, aïllat, està molt sol a la davantera grana. Volia fer passades, desmarcava molt bé, la deixava cara, però ningú venia en segona línia, els companys no tenien els seus moviments. Està molt sol.
D'altra banda, pels jugadors que van intervenir des de la banqueta, són Manu Barreiro, Juan Muñiz, Javi Márquez. Quina puntuació doncs, han tret en aquesta ocasió?
Manu Barreiro, un 5, desconnectat. Juan Muñiz, un 4, excitat. I Javi Márquez, un 4, testimoni. I només destacar doncs, a Manu Barreiro. Jo crec que li falta confiança mateix, ha perdut la titularitat i necessita més minuts per guanyar aquesta confiança.
Uns minuts que, tenint en compte el marcador, que era d'1-0 i que doncs, va sortir en el 75 segurament, Nano Ribas hagués fet algun canvi, és a dir, els canvis de Barreiro i Javi Márquez els hauria de fer abans d'aquests últims 10 minuts. No sé si això ha pogut influir una miqueta en la puntuació que li has donat.
Sí, en Nano Ribas l'he puntuat amb un 5, rígid. Jo crec que tria bastant bé l'11, sobretot a l'elecció de Tete Morente i Gianluca sobre el paper, molt bé, perquè l'Oviedo en principi sempre juga amb tres centrals, encara que bueno, va variant amb defensa de 4, i desaprofita molt les bandes l'Oviedo, i llavors sí que la posició de Gianluca Subre i de Tete Morente sí que obre molt el camp i pot aprofitar aquests espais a la contra, cosa que no ha passat. Però, com tu dius, Manu Barreiro i Javi Márquez havien d'entrar abans al terreny de joc. Manu Barreiro necessita minuts, necessita pilotes per fer un rematador nat, i Javi Márquez és un jugador que té molta qualitat i aquest Tejera no estava tenint el seu dia, podia jugar en aquesta posició i a veure si li pot donar quelcom que el Nàstic necessitava.
O inclús jugar amb tres migcampistes, que seria una manera de potenciar el central del camp i que segurament doncs, Tejera també estigués més alliberat de les tasques defensives, responsabilitat que agafaria doncs, pràcticament Fali. Però bé, en qualsevol cas, doncs, no van anar així i, per tant, doncs, aquesta derrota per 1-0 al Carlos Tartiere. Dissabte ens visita el Numancia. Com preveus aquest partit? Un partit complicat, tenint en compte la bona línia de resultats que està mostrant en les últimes jornades al conjunt surià.
No sabria què respondre, perquè el Nàstic és Dr. Jekyll i Mr. Hyde, o sigui, té dues cares. Pot venir el millor equip de la categoria i el Nàstic guanyar i ser molt solvent o ser molt efectiu, i o anar a visitar un Tartiere, que sí que és un camp complicat, però amb un rival que realment no va proposar res i a veure, hem de ser sincers, o sigui, nosaltres no tenim res a envejar l'Oviedo, opinió meva personal meva, i perdre. O sigui, realment contra el Numancia jo veig un partit molt difícil, perquè és un equip que està a dalt de tot, és un equip que es juga moltíssim, perquè vol pujar o té equip o té intenció de pujar a primera divisió, i és un equip que vindrà aquí ja per totes. Però clar, el Nàstic necessita guanyar o treure un resultat positiu i esperar que la resta punxin per agafar més matalàs de cara al descens.
Doncs d'aquest partit davant el Numancia en parlarem la setmana que ve aquí en una nova edició de la Budallera. Per tant, doncs esperem amb ganes aquest partit i esperem també que el Nàstic doncs, pugui sumar la tercera victòria consecutiva a casa. Moltes gràcies, Víctor Chillon, una setmana més per apropar-nos les puntuacions individuals de l'1x1 de Nàstic.cat. Gràcies.
A tu, Marc, gràcies i que tingueu tots molt bona setmana.
Continuem amb una altra de les seccions d'anàlisi, el semàfor. Aquí descobrim qui o què ha estat el millor i el pitjor del partit. Com sempre, ho fem de la mà de Marc Marruecos. Benvingut, com estàs?
Molt bones, aquí una altra vegada. Una setmana més.
Una setmana més, però diferent a les dues anteriors, perquè venim, malauradament, d'una derrota de la capital d'Astúries.
Doncs sí, pintava bé després de les dues victòries a casa, però bueno, una sortida difícil a Camp de l'Oviedo, una derrota i bueno, a seguir remant, no? Com aquí diu.
A seguir remant, que és important remar en aquests temps, eh?
I tant.
Doncs bé, en qualsevol cas, volem saber ja quin va ser aquest semàfor, en quin color vas marcar, per exemple, se m'acut, doncs, el semàfor vermell, que és allò o el jugador que vas marcar amb aquest semàfor.
Sí, doncs mira, aquesta setmana vaig creure convenient que el semàfor vermell tindria que ser per cargalatge, no? Podria quedar una mica assenyalat en la jugada del gol, que no va estar bé en el marcatge, va deixar sol a Sol Berjón i el va deixar entrar sol a dintre l'àrea i va poder fer el gol, no? Crec que poder és una mica, com deia abans, des de l'assenyalat, no?, del partit, per culpa d'aquesta mica de fallo, pues va vindre el gol i al cap va ser el gol de la victòria de l'Oviedo.
Doncs així és, tot i que el servidor també pensa que Suzuki hagués pogut fer més a l'hora d'anar a fer la cobertura, que doncs era el central més proper a la jugada, però és evident que Cavazze va perdre aquella pilota i després no va fer una bona recuperació de la seva posició i per tant doncs ho va tenir més fàcil per aquí Toche i després Saúl Berjón. D'altra banda, amb el focus taronja, àmbar, groc, el que desitgin els nostres oients o tu mateix, què assenyalaries?
Doncs sí, mira, l'àmbar poder, crec que és una opinió bastant personal meva, no? Però jo li vaig donar a la bona imatge, no?, que va donar a l'equip, crec que ha canviat en altres partits de fora, no? I hi ha hagut partits com el de Sassuna, el de Granada i això, que ens van muntar l'autobús al darrere, aguantar 60-70 minuts, i en aquest cas va ser diferent, no? Li vam disputar la pilota amb l'Oviedo, vam tenir ocasions per poder empatar i tot, i crec que no va ser del tot dolenta la imatge que va donar l'equip al Carlos Cartiere, no? Fins i tot penso que un 1-1 no hauria estat gens injust, vaja.
Compartim l'opinió, eh? També crec que el Nàstic, tot i no fer un partit brillant, sí que va fer un partit seriós, bastant sòlid, tot i encaixar aquest gol, però bé, en aquest cas li va mancar encert en les poques ocasions que va haver durant el partit. L'Oviedo va marcar una de les dues o tres que va tenir i el Nàstic no. Això és així,
Exacte, i
és impepinable.
Sí, sí.
I d'altra banda, i el millor del partit, en què o qui et quedes?
Bueno, jo volia destacar la mitjoreta que va jugar Muñiz, no? No sé si és perquè és ex-esportinguista i la rivalitat amb l'Oviedo, això, però crec que els 25 minuts, mitja hora que va tenir, crec que va estar molt actiu, va entrar molt en joc, va tindre fins i tot una falta lateral que va poder empatar, va estar en alguna picabaralla i, bueno, se'l va veure molt posat dintre del partit. I crec que dintre de la derrota, i ja que durant tota aquesta temporada ha rebut bastants pals, doncs crec que aquesta mitja hora és poder de valorar, no?, de Muñiz.
Doncs sí, nosaltres la valorem, veurem si Nano Ribas fa el mateix de cara a l'11 inicial de la setmana que ve, o d'aquest dissabte, millor dit, perquè tenim un partit important davant el Numancia, un partit difícil. No sé si estàs massa optimista de cara a aquest enfrontament.
Bueno, optimista no. Més que optimista, soc realista. Vull dir, vingui Numancia, vingui el Bayern de Múnich, vingui el Lorca, o vingui qui sigui, hem de treure els 3 punts. Estem arribant ja amb una fase de la temporada que vingui el Numancia amb una bona línia, o vingui qui vingui, els 3 punts de casa s'han de treure i intentar segellar quan abans la millor la salvació, no?
I tant, i tant. Veurem si pot ser així. Podem sumar uns altres 3 punts per tercera vegada consecutiva al nou estadi. D'això en parlarem la propera setmana i ho farem amb una nova edició també del semàfor. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos. Marc Marrocos.
Perfecte, Marc. Fins la setmana que ve, doncs.
Abans de posar el punt final, hem de parlar de la Pobla de Mafumet, que malauradament va caure contra el Figueres. La derrota trenca la seva ratxa d'imbatibilitat de 10 partits i fa que surti dels play-off. Per saber com va anar tot plegat, tenim el plaer de parlar una setmana més amb Pau Bonastre. Què tal, com estàs?
Hola, Marc. Doncs partit per oblidar. Aquesta podria ser la definició del duel que va disputar la Pobla aquest diumenge davant el Figueres. Els pobletans van sortir endolladíssims al terreny de joc, però es van anar desinflant a mesura que passaven els minuts. El Figueres superava amb facilitat la pressió grana i es plantava ràpidament a 3 quarts de camp. Els de Juan Nova Bon, en canvi, tenien moltes dificultats en la sortida de pilota. Just abans del descans i després d'una jugada magnífica de Ballesteros, Riad va fer l'1-0. El guió no va canviar gaire a la represa. El Figueres seguia dominant el partit i Perales va haver d'intervenir amb una mà salvadora que evitava l'empat. En el minut 65, Gabri Vidal va cometre penal sobre Gil Muntades i Javier Ferrón va transformar el xut des dels 11 metres, tot fent l'1-1. Després d'un parell d'ocasions de Gabri i de Salva, va arribar l'1-2 visitant. Marc Bonaventura rematava una centrada de Pons i capgirava el marcador.
Ara, abans de parlar del partit, m'ha semblat escoltar el nom de Gil Muntades, un exjugador de la Pobla de Mafumet, que a mi personalment m'agradava molt, eh?
Doncs sí, Gil Muntades, que ja va jugar en el partit de l'anada, també el vam veure aquest diumenge al municipal de la Pobla, i doncs que va portar de corcoll a la defensa de Grana, i com dèiem, doncs que va provocar aquest penal que va suposar l'empat en el marcador.
Un gran, sempre Gil Muntades, al qual li desitgem la millor de les sorts. D'altra banda, no sé si aquesta vegada doncs, vas tenir l'oportunitat de poder veure el partit, però realment és una derrota que no sé si dir decepcionant, però home, doncs que sí que fa una miqueta de mal, perquè tot el que suposava poder mantenir-se en playoff, començar guanyant i que al final l'atacavin remuntant, pot ser dolorosa aquesta derrota?
Bé, Juan Mababón comentava a la roda de premsa que potser havia afectat la pressió en aquest partit, el fet de veure's doncs en zona de play-off i el fet de doncs d'haver de guanyar sí o sí, doncs feia que els jugadors sortissin una mica amb pressió a sobre, no? Decepcionant, doncs, home, sí, segurament. El que està clar és que guanyar els 5 partits que quedaven era molt, molt difícil, perquè una ratxa de 5 victòries, doncs, poques vegades s'han vist. La Pobla, m'equivocaria si digués que ho ha fet aquesta temporada, no? Per tant, ara la Pobla és a 3 punts del play-off, després de la victòria del Terrassa al camp del Palamós per 0-2, i tocarà doncs, tornar a entrar al play-off, tornar a retallar aquesta diferència de 3 punts, a base de bons resultats. Queden 4 finals i la Pobla doncs, aquest diumenge té la primera de les 4 al cap del Sant Boià.
Per tant, partit a domicili, un fet que sempre és complicat en una categoria com la tercera divisió, però que en aquest cas obliga la Pobla de Mafumet a poder sumar els 3 punts al camp del Sant Boià. Com veus aquesta visita?
Doncs sí, es queden 4 finals, una d'elles és el Sant Boià, i després doncs seran 2 partits a casa, primer contra el Sant Feliu, després contra el Castelldefels i l'última jornada davant el camp de l'Espanyol B. Com dèiem, aquest diumenge a les 12 el municipal de Joan Baptista Milà de Sant Boi de Llobregat doncs que acollirà aquest partit entre el Sant Boià, el 12 a la taula amb 46 punts i la Pobla que ocupa la 5a posició amb 54 punts. Un partit doncs, que la Pobla està obligada a guanyar per intentar, com dèiem, retallar aquesta diferència de 3 punts que ara té amb el Terrassa i tornar a posar pressió amb el conjunt agarenc per intentar, com dèiem, tornar a entrar en aquestes posicions de play-off.
Doncs estarem pendents d'aquesta visita de la Pobla de Mafumet al camp del Sant Boià i d'aquest partit, evidentment, en parlarem la setmana vinent. Moltes gràcies una vegada més, Pau Bonastre, per haver-nos explicat tot el que calia saber sobre el filial del Nàstic. Gràcies.
Que vagi bé.
Doncs bé, posem el punt i final al 15è programa de la Budellera. Com sempre, us convidem a comentar a les xarxes socials perquè deixeu les vostres opinions i ens digueu si esteu d'acord amb les valoracions de l'equip de redactors de Nàstic.cat. Tornem la setmana que ve per analitzar el partit contra el Numancia, on els Grana intentaran sumar la tercera victòria consecutiva al nou estadi.